explicàvem a les 7 de la tarda, avui a Islàndia volem parlar d'una història, que per Andorra és molt forta. És la història de l'últim condemnat a mort que hi va haver en aquell país. Som l'any 1943. Us heu d'imaginar un país totalment rural. Encara falten dècades perquè arribin les avingudes plenes de botigues i el turisme de neu. Un home ha matat el seu germà d'un tret d'escopet al cap i això ha trasbalsat un país que realment és com un gran poble de muntanya. Som al 1943, però la manera com es fa justícia a Andorra, ja ho veureu, encara és més pròpia de l'època medieval. Total, que hi ha un escriptor de Barcelona, que fa uns anys se'n va anar a viure a Andorra, i que, com tots els bons escriptors, furga allà on fa més mal, diguem, no? Allà on és més delicat. L'escriptor es diu Iñaki Rubio i acaba de publicar, a Coma Negra, un llibre que es diu Morts qui us ha mort. El títol també té una història, abans l'explicava el Xavi Bosch, però ara li demanarem a l'Iñaki que ens expliqui la història del títol i, sobretot, la història que hi ha darrere d'aquesta condemna a mort. Aquest és un llibre que reconstrueix els fets que van conduir a aquella execució i planteja, a més, molts dubtes sobre la història que s'havia explicat fins ara. Iñaki Rubio, bona tarda.
Bona tarda.
Ens ho deia el Xavi Bosch abans, però jo crec que està bé que confirmis la versió que deia ell, el títol, primer de tot. Què és aquest Morts, qui us ha mort?
Bé, el títol és una adaptació d'una frase que deien els batlles i els jutges, a Andorra, quan hi havia una mort, quan es produïa una mort violenta, doncs s'atensava el batlle per fer l'aixecament del cadàver i al mateix temps, en un sol acte, aixecament del cadàver i començar la recerca, doncs, de culpables. I amb un pal s'atensava el cadàver, picava el cap i preguntava: mort? Qui t'ha mort? Tres vegades, tres vegades picant. I si no deia res, que és la majoria de vegades, no? Doncs aquest mort estava ben mort perquè no parla.
Sí, és la manera de certificar que aquella persona estava morta perquè no podia contestar la pregunta mort qui t'ha mort,
I,
no?
I, per tant, certifiques la defunció i comences la recerca, no? És tot en un sol acte, economia de recursos.
És boníssim perquè, clar, si vas una mica més, analitzes més la frase, és una frase de resposta impossible, perquè si la contestes vol dir que no estàs mort, no?
Correcte, per tant, és... correcte.
I a partir d'aquí, doncs, ell hi afegeix una S, ara sabrem per què, clar, aquest Morts, qui us ha mort, amb aquesta història, que porta un subtítol que és Crònica de dos crims, l'últim condemnat a mort d'Andorra. Encara estem a la portada d'aquest llibre, la coberta, hi ha una foto que m'agradaria, Iñaki, que tu expliquessis aquesta foto, perquè realment impressiona molt, i sí, et situes molt en aquest moment tan important.
Sí. Mira, la foto de la coberta és a la plaça pública d'Andorra la Vella, l'any 1943, el 18 d'octubre, és a dir, no falta molt per fer anys ara, el dia que van llegir la sentència pública al Pere Areny, que és el que està aquí tot sol enmig d'aquesta multitud,
amb el cap abaixat,
amb el cap acotat, i que, doncs, que està escoltant, doncs, com l'estan condenant a mort. Aleshores, l'escena és impactant perquè, com deies tu al principi, doncs, el jutgen d'acord, és a dir, Andorra és un país molt pacífic, i no hi havia precedents. Ningú, ni els mateixos que l'havien de jutjar, se'n recordaven, sabien ben bé com s'havia de fer.
Feia gairebé 100 anys que no hi havia un condemnat a mort.
Correcte,
no?
L'anterior era de 1896. I se li va commutar la pena capital. I d'aquella sentència hi ha un gravat i la composició de l'escena és la mateixa. Això és feridor, no? Perquè dius, tant és el segle XIX, aleshores, com el XVI o més enrere.
Aleshores, aquí, clar, una altra cosa, diguem, va, sí, li estan llegint una sentència, ell està amb el cap acotat, però hi ha potser 200 persones que estan mirant.
Una petita multitud convocada per les autoritats per humiliar, pràcticament, podríem dir, públicament, al condemnat. És a dir, no és només condemnar-lo a pena capital, a més, és una mica l'escarni públic. Hi havia, per exemple, una llegenda, no?, o que és un costum que es feia, que quan es dicta sentència, els nens que s'han obligat a anar a la plaça, i n'hi havia, se'ls pegava una bofetada perquè aprenguessin la lliçó. Quan es deia condemnat a pena capital. Per tant, es van obligar a tancar comerços, a fer anar tothom, a deixar les feines, i es va convocar tothom.
Que tothom veigués com condemnaven a mort, com li llegien la sentència, el Pere Areny. Ara explicarem qui era Pere Areny i què va passar amb aquesta mort del seu germà Anton. L'execució no va ser aquí.
No. Aquí hi ha una escena que és molt forta, que és que, bé, quan dicten sentència, el tribunal es retira i de l'església, a la plaça, doncs hi ha les cases més importants de la parròquia d'Andorra, l'església i el comú, i una mica més enllà la casa de la vall, no? De l'església surt una confraria de difunts per acompanyar-lo cap al cementiri. I ell, acompanyat de l'arxiprest, de les valls i de la policia, se le porten cap al cementiri. I és com una processó funerària que porta el seu propi mort a peu. I se le porten al costat del cementiri d'Andorra i allà s'executa la sentència.
Dos quarts de vuit en punt aquí, just en el moment aquest, li ha donat encara més solemnitat aquest moment del 18 d'octubre de 1943. Bé, això, ja ho deia al principi, Iñaki Rubió, tu no ets d'Andorra, tu ets de Barcelona.
Correcte.
Quan fa que vius allà?
Una vintena d'anys.
20 anys allà, i decideixes furgar en una ferida de país, diguem, que això és una ferida que, mira que fa anys, l'any 43, però encara està obert, això,
Estava oberta. Jo, una de les idees que tenia era que crec, sí, evidentment m'agrada furgar i ja tinc lectors que m'han dit ets atrevit o ets valent, no?, de posar-te en això. Jo penso que Andorra ja està prou madura, han passat prou generacions, a tothom li queda prou lluny com per poder tractar aquest tema, fer-ho amb delicadesa, fer-ho bé, però fer-ho. Perquè no... Clar, hi va haver, com apuntes, 70 anys de silenci. Va ser un tema tabú. Aleshores, a l'any 43 no hi havia mitjans de comunicació, queden les enraonies, els rumors, que van passant de generació en generació.
La Vanguardia ho va publicar,
Sí, sí, sí. I és la font, una de les fonts més immediates, però a Andorra no hi havia mitjans de comunicació. I clar, van passant com la rumorologia, i una mica es crea com un mite, però al mateix temps tabú. Per exemple, moltes de les persones més grans amb les que he parlat, el primer que m'han dit, quan els he dit que volia parlar d'això, és aquest tema no el toquem. Que fa mal a Andorra i fa mal a la parròquia, però després m'ho han explicat coses, no?
Doncs va, toquem-lo una mica, perquè l'execució, com dèiem, és 18 d'octubre de 1943. Els fets han passat la nit del 31 de juliol a l'1 d'agost, és a dir, han passat molt pocs mesos entre que passa això, que detenen el Pere Areny i que el condemnen. Ara sabrem també les circumstàncies aquestes. Però jo, abans d'anar a què va passar, diguem, a com va matar el seu germà aquella nit, m'agradaria que expliquéssim una mica aquesta família, perquè és una família molt peculiar. Penseu que entre el germà petit, que és el Pere Areny, i la víctima, es porten 27 anys de diferència en aquell moment. És a dir, un té 29 anys i l'altre en té 56. Això, 27 anys que et portis amb el teu germà, en aquest cas ho explica perquè són de mares diferents, Diguem, el Pere Areny i l'Anton Areny comparteixen el pare, però, en canvi, són de mares diferents.
Sí, clar. Diguem, l'Anton, això, neix al segle XIX. Per tant, imaginem, no?, un tipus de personatge, persona rústica, no? Aleshores, la família, de fet, era la casa Gastó, de la costa de Ransol, és una de les famílies més fortes de la parròquia, té moltes terres, té bestiar, té capacitat de treball, de contractar gent, durant segles. És una família que al segle XV ja té un cònsol, és a dir, l'autoritat local màxima. Per tant, segurament al segle XIV, Colón encara no havia nascut i aquesta gent ja estaven allà arrelats, no? Una família forta, però que amb el temps ha anat quedant petita, 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 i aleshores, quan arriben els moments, clar, molta mortalitat infantil i molta mortalitat també.
Sí, el que passava a l'època, diguem, no? Exacte. I clar, que per exemple, amb la segona esposa tenen 7 fills, però en moren 4,
sí, sí,
diguem, no? Vull dir que, clar, el cas és que quan neix el petit, quan neix el Pere, el seu pare té 62 anys.
Sí, sí.
I el germà, l'Anton, el que acabarà sent la víctima, en té 26, diguem, no? Per tant, quan desapareixen els pares i es queden només 4 germans de matrimonis diferents, per entendre'ns,
sí,
el germà gran, l'Anton, que és qui acabarà mort, li fa de pare amb en Pere, no?
Sí, sí, fins i tot abans ja els hi fan de pare, no? Perquè clar, un home de 65 anys, que era el pare real, ja és molt gran.
Sí, sí, no? Per l'època més, imagina't.
Clar, l'Anton a la pràctica ja portava la casa, ell i l'altra germana. Aleshores, clar, van quedant pocs, queden 4 germans, concos, és a dir, que no es casen, que
cap
viuen...
Cap dels 4,
Cap dels 4. Viuen aïllats en un mas...
Viuen junts, 4 germans, en un mas.
En un mas, que a més és molt gran. És una casa gran, que clar, a més, jo hi he estat i és molt freda, Jo hi vaig estar quan...
Encara existeix, eh?
Casa Gastó. Sí, i jo vaig poder entrar quan portava 70 anys tancada. Després van tancar... Després de que passessin tots els fets, van tancar la casa, ningú més va entrar, i jo, després, gràcies a trobar els hereus, doncs, vaig poder entrar després de 70 anys. Allò feia una fredor i impressionava molt vivament.
Clar, perquè saps que l'última cosa que ha passat en aquella casa és un assassinat.
Sí. I, bueno, clar, un mas aïllat, entre diferents pobles, però res, una carretera que era una pista de terra, però on passaven nazis amunt i avall, alegrement, i també, bueno, evadits per les nits, no? Evadits, fugit, maquis, uh-huh. Una mica tot aquest ambient, i clar, ells es van quedant a dins de casa tancats, i és on es produeix el crim, no? L'encontronazo, per dir-ho, entre germans.
Uh-huh. Hi ha una cosa que a mi em costa entendre, eh? Casa Gastó, que t'imagines això, una casa gran, ara tu ho reafirmaves, no? Els dos germans, o sigui, el gran, l'Anton i el Pere, que es porten 26, 27 anys, dormen al mateix llit.
Sí, sí. Aquesta va ser una de les coses que a mi més em va encuriosir al principi. I clar, però quan entres a la casa i quan veus com és de gran i quin fred hi fa, jo he estat en aquella casa en ple mes d'agost prenent notes i consultant documentació i ple agost i m'he pelat de fred. Així t'ho dic, i no sóc, ja estic aquí habituat al clima de muntanya, eh? Però, clar, una casa freda, per tant, les habitacions, en realitat, doncs, el més petites possibles, escollir les més ben orientades, petites, molts sostres baixos, que avui en dia no ho fem, s'aprofitava per guardar, però també per mantenir l'escalfor de la casa, que era difícil. Pensa que no hi havia finestres en vidre. Eren porticons, si obria el porticó... Allà corria tot l'aire. Imagina com devia tancar tot. Mm-hmm. No? És a dir, que feia molt de fred. Aquest és el motiu principal de dormir junts. Però, clar, l'escena, que siguin quan és petits, és una cosa. Però, clar, allò es van quedant tancats, i acaben...
A més, amb la relació que tenien, no? Perquè una cosa que és espectacular del llibre és com fas el perfil psicològic de tots els personatges, diguem, no? Jo crec que això és molt interessant per entendre, diguem, per què tu planteges una altra versió del que va passar, no? Mm. Que ara anirem amb això. Però, clar, és una relació... O sigui, el germà gran humilia constantment amb el petit. En quin sentit l'humilia? Com...
Clar, jo... Clar, la meva tesi, després de tota la recerca que he fet, és que el germà petit, el Pere, patia alguna malaltia mental d'algun tipus. Si tu mires, per exemple, de tipus d'esquizofrènies, té molts símptomes. Uh-huh. Ell té molts símptomes. De fet, té una germana, la germana que sobreviu a tot això, que els marmesors la tanquen al freno hepàtic d'aquí de les Corts, i s'està, fins a l'any 81 que va morir, doncs tancada, perquè tenia un deteriorament mental sever. Clar, amb tots aquests antecedents, la meva tesi és que el Pere, en un ambient rústic de poble, amb gent doncs, que sí que sap llegir i escriure, però no té coneixements, el veuen com una persona normal, però no ho és. I aleshores el tracten, això, doncs, una mica de patades, menys tenint-lo, és això, vull dir que...
Diríem... Però ell vol ser algú, diguem, no? Ell fa esforços, no?,
sí,
per ser algú, per ser d'utilitat, no?
És el que voldria, però no sap fer-ho. Uh-huh. És a dir, realment és no sap planificar, no sap mantenir un discurs, no sap treballar realment, no? És inconstant, no? A vegades té que no pot dormir i té moments de molta agitació... I clar, aleshores després es queda fet pols i no serveix per res, no? I bada, i... Tot això són símptomes d'alguns trastorns mentals, no? I ell pretén. De fet, una de les meves tesis és que el mòbil principal del crim, la versió que es deia fins que jo he fet aquest llibre, era que ell volia ser l'hereu i que el mòbil era econòmic, es desmunta quan saps que ell ja era hereu de casa de la seva mare. Uh-huh. I no reclama mai aquella herència, no s'hi veu un cor, no, ell no vol marxar del que considera casa seva, ell vol ser acceptat allà, i és el que no aconsegueix mai.
Total, que us heu d'imaginar, estem reconstruint aquest cas de l'últim condemnat a mort d'Andorra, amb el llibre que ha editat Coma Negra, que ha escrit Iñaki Rubio, que es diu Morts, qui us ha mort. Us heu d'imaginar, doncs, aquesta casa, Casa Gastó, una casa gran on hi viuen quatre germans, l'Anton, que és l'hereu, l'Antònia, l'Àngela i el Pere. I passa una cosa, poc abans del crim, que és que es mor l'Antònia, no? Que és qui feia una mica de mare, que té 13 anys menys que l'Anton, però 13 anys més que el Pere, no? I també fa aquesta funció una mica de mare. I tu creus, tu dius que amb això es trenca l'equilibri de l'equilibri inestable que tenia aquella família, però que allà falta una peça important, no?
Sí, jo faig el paral·lelisme amb una tartera, una tartera de muntanya. Una tartera de muntanya sempre està en un equilibri precari. Fins que no passa algú, o no passa un isard, o perquè sigui, doncs allò està quiet. Però ara, com es bellugui una pedra, cauen tots els rocs darrere. Aleshores, clar, aquesta família es va desmuntar així. Va fallar una peça que potser no era imprescindible, aparentment, no? Però, i també m'ha servit, aquí, potser he posat una mica el discurs de reivindicar el paper de la dona en un drama rural, en una època doncs, que les dones, doncs, per criar i per tenir la casa. I molt sovint, doncs no, eren com les grans oblidades, no? Jo els hi dono un protagonisme en la història perquè penso que bueno, em servia també per dibuixar el drama familiar, perquè això és el que fa la història universal per mi. És una història molt local, però al mateix temps ens està parlant de... Els Gastons ens estan parlant a tots de les nostres famílies, no? De les relacions que establim, que evidentment és un cas extrem, el d'ells, eh?
Per tant, tenim com acaba la història, que la història acaba aquest 18 d'octubre amb l'execució, tenim una mica els antecedents, hem dibuixat com era aquesta família, com era la casa, com era casa Gastó. Anem a la nit del crim. Què passa la matinada del 31 de juliol a l'1 d'agost de 1943 a casa Gastó, Andorra?
Clar, hem d'imaginar això, una casa sola, aïllada, que molt sovint pel davant passen nazis a la carretera, una carretera que és de terra, I, per tant, en un mas aïllat de muntanya sempre es guarden armes. La tesi que defensa el Tribunal de Corts és que l'arma a l'habitació l'ha guardat el Pere Areny amb intenció, amb premeditació de disparar. El que jo explico és que, en realitat, ell va tenir un gran moment de confusió màxima, confonent veus, confonent sorolls, els arbres que es baten amb el vent, i es dispara l'arma. I ell no sap el que es fa. Ell, després li pregunten, en declaració, el batlle li demana si ha volgut matar el seu germà per ser l'hereu, i diu que no. I lo fort és que s'agafen totes les altres explicacions, totes les altres respostes que els interessen, però aquesta no. Hòstia, perdó.
Sí, no, clar, és...
Perquè ell diu no. Davant d'un batlle.
Clar, també ens estem mirant amb ulls de 2021 temes de salut mental, clar. Que clar, l'any 43, vull dir... Clar, és sí una que, altra història, això, no?
Sí que jo dibuixo una mica que els personatges que venen d'Andorra la Vella i pugen a Ransol, a Canillo, a investigar, doncs el cap de policia, el batlle, el notari, els metges que fan l'autòpsia, són gent amb més món, amb més visió, i sembla que intueixin, però al final és com allò de que ningú volia fer-ho i al final entre tots ho van fer.
Què passa els tres mesos entre que ha matat el seu germà i l'acaben matant a ell?
Hi ha una instrucció.
Sí, el tanquen al calabós.
El tanquen al calabós d'una manera... Bueno, hi ha una instrucció a la casa, al lloc dels fets. Després se'n van cap a Andorra la Vella... tornen a fer declaració al despatx de policia, que està a la plaça, justament on hem parlat d'aquesta foto, i després l'emporten a Casa Lavall, que és el principal edifici institucional, i a un calabós, a un sòtano, sòrdid. Imagineu un calabós que és un pou, pràcticament, un pou de 4-5 metres, i a dalt de tot una finestra amb barrots, sense vidre ni res, si plou, tot cap a dins, i amb el fred de les nits... que fins i tot, ja et dic, a l'agost pot fer molt fred a la nit a Andorra, pràcticament a l'intempèrie, com una fera. Es fa... Les úniques persones que l'acompanyen una mica... I rep un tracte molt degradant i molt deshumanitzant, des del primer moment, no? Potser tota la seva vida, però especialment des de que és detingut. Fins al punt de que en la documentació deixen de dir-li pel nom. Desapareix el seu nom, l'esborren del mapa, fins a l'extrem que en algun document oficial creuen el nom dels dos germans i converteixen l'assassí en hereu, i l'hereu el tornen a matar, no? Perquè l'executa. Es fan un embolic. Això és tremendo. Aleshores,
Aquí hi ha un...
Digues.
No, perquè és que ara m'ha vingut al cap, això durant aquests mesos, hi ha un personatge que és un capellà, que és mossèn Lluís Pujol, no? Sí. Que sembla que l'acompanya, no?, amb tot això, però, sí. Però què?
Mira, és un personatge de, el que més m'ha costat, segurament, d'entendre... abans deies que he intentat entendre, sí. Explicar... És un dels objectius és entendre tots els personatges, en aquest mosaic de personatges que hi ha, no? I un dels més difícils, per ambigu, és el mossèn Lluís Pujol, que li dona un tracte molt humanitzador, que és qui l'acompanya, qui el consola, el fa confessar-se, però arribat el moment, perquè això no ho hem dit, tothom podria haver demanat clemència i segons la tradició li haurien d'haver commutat la pena capital al Pere per presó perpètua. I ningú va dir res, ni les autoritats, ni la gent que estava a la plaça, que segurament no ho sabien, ni mossèn Pujol, una autoritat moral que podria haver parlat. El que m'han dit fons, que jo ho explico al llibre, és que pues, mossèn Lluís Pujol el que esperava és que, sortint del calabós per un carreró que porta a la plaça pública, es passa a tocar de l'església. Hi havia la possibilitat, també, de que el reu prengués església, que es deia. És a dir, que entrés a l'església i demanés dret d'asil. Seria un salvat. Evidentment, una persona que porta 3 mesos tancada en un calabós, que pràcticament no pot caminar, escortat per policies i amb tot el destacament del Somatén barrant el pas, era impossible, no? O sigui, l'expectativa del mossèn Lluís Pujol de dir que prengui església és com inconcebible. Aleshores...
També em sembla inconcebible que t'hagin de condemnar a mort que, i només per el fet d'entrar a l'església et salvis, sí, no? Sí. Diguem, és que tot plegat té un punt medieval, eh?
Clar, és
i,
que...
I la manera en què expliques que el jutgen i tot això, no? Dius, hosti...
Sí. Clar, el que et deia al principi, no? Ells no tenien noció. Van haver d'anar a mirar el manual de gest, el Politan d'Andorra, són llibres del segle XVIII que expliquen usos i costums anteriors, de segles anteriors. I, per tant, ells consulten aquests documents, aquests llibres, per decidir, per veure com han de jutjar, quins procediments han de seguir per jutjar el Pere. Mm. Per tant, s'estan basant en fórmules, en procediments ancestrals.
Per què creus que no el salven?
La veritat és que costa... Bueno, una mica el llibre va donant pistes. Jo crec que, per una banda, hi ha gent que no s'atreveix a contradir les autoritats, que les autoritats... Pensem que les autoritats d'aquell moment... Andorra és un país molt fràgil. Estem a la postguerra espanyola, més dura, i la guerra mundial. De fet, els nazis controlen bastant la zona i pressionen. I això ho explico també al llibre, no? I intimiden, evidentment. Aleshores, el personatge potser més sinistre de tots, o un dels personatges més sinistres, és el jutge d'apel·lacions, la instància última, que de fet és un tio, perdó, una persona que acaba, quan s'acaba la Guerra Mundial, ha de fugir, cames, ajudeu-me, perquè el busquen per col·laboracionista. I per tant, era ja fi als nazis. Era de la França de Vichy, i era afí als nazis, i era un tio, una persona amb tics autoritaris, clar, i aquest és el que presideix el tribunal. Els pobres andorrans d'aquell moment potser no van saber fer més, o potser no es van atrevir a fer més, uh-huh. O potser van pensar que era impossible igualment enviar-lo a una presó franquista de la postguerra espanyola o a un camp de concentració. No sé, jo això no puc dir. El que sí que reivindico és la figura del Pere Canturri, perquè per mi això li dona una dimensió de que sí que hi havia una opció diferent. No sé quina, no sé per què no van fer-la, però el Pere Canturri va ser un dels policies... El destacament de policies eren 6 homes en tot Andorra. Els hi va tocar, doncs, afusellar el Pere Areny, i ell es va negar. Va ser l'únic, el Pere Canturri, que es va negar. Era un policia, doncs... Se la va jugar, aquest home, perquè era un home jove, amb fills al càrrec, que va decidir, d'un dia per l'endemà, presentar la carta de renúncia. El que a mi més em dol és que jo vaig parlar amb el seu fill, els seus fills sempre van reivindicar el paper del seu pare, però mai van poder demostrar, amb papers, què és el que havia fet. I el Pere Canturri, pare, el policia, va rebre un silenci de 70 anys, també. No es volia tocar aquesta història, tampoc es volia veure si hi havia actuat diferentment.
Clar, és que això que dèiem del pas dels anys i que tu has tingut accés... O sigui, una, entrar a casa Gastó, quan fa 70 anys que la casa està gastada, que està tancada, i que pots veure, diguem, encara pots notar, pots percebre l'última cosa que va passar allà, que és aquest crim, i després l'altre, que és el sumari del cas, un sumari que fins l'any 2043 no serà públic, és a dir, 100 anys després dels fets, i que tu l'has pogut veure, sí, també, que això també se'n beneficia moltíssim al llibre. En fi, Iñaki, moltes felicitats. L'enhorabona pel llibre. Diguem, no ho dic jo, perquè ja va per la segona edició. Vull dir que hi ha molts, sí, lectors també que estan descobrint això. Ha sigut què?
Ha sigut excepcional, jo penso. No és habitual que en 10 dies ja estiguem a la segona edició, perquè, bueno, estic content també de la rebuda a Andorra. Era el gran perill, no?
Això que volia preguntar, perquè, clar, aquí molt bé, i clar, la setmana llibre en català, i perfecte, hi ha una distància fins a Andorra, ens ho mirem aquí, però Andorra què?
Andorra està tenint una rebuda molt bona. Per exemple, la segona autoritat del país, la síndica general, em va fer un retorn, em va dir, doncs, aquest llibre ens feia falta. No? Per una mica, doncs, com per... Té coses molt bones i ja tocava, per dir-ho d'alguna manera, no? que això...
El que deies, no? Obrir una ferida per tancar-la, també, d'alguna manera, no?
Ho afrontem, ho acceptem i endavant. Fer net.
Morts, qui us ha mort? Iñaki Rubio, editat per Coma Negra, la crònica, diguem, d'aquestes dues morts, diguem, una és evident quin és, no? És la de l'Anton, del germà gran, el qual maten, i l'altra, d'alguna manera, que és la tesi que té tot el llibre, que és que també amb el germà petit, d'alguna manera, també va ser víctima d'un assassinat i de tota una conspiració general. Doncs interessantíssim. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.